fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut fet des de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. És un dels nostres minuts setmanals dedicats a parlar de la salut, però de forma planera. Perquè, com ens agradaria a nosaltres, entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. És l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, per tota Catalunya, gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i gràcies a la col·laboració de molts i molts professionals sanitaris i no sanitaris de la zona, de la comarca i del país veí, a vegades d'Andorra, també. Avui parlarem de la lumbàlgia i per això ens acompanya la Maria Arnella. Ella és metgessa traumatòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i de diversos llocs més que ja ens ho explicarà. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta sobre l'osteopatia, arrel d'una pregunta que ens ha fet una de vostès, la Núria Centrón. I ens ho explicarà la senyora Sònia Roura, osteòpata del Centre Fita d'aquí de la Seu d'Urgell. I acabarem, com sempre, amb un nou consell de salut. Aquests consells de salut que ens prepara la Montse Buera i que ens ajuden a estar millor i a sentir-nos millor. Avui parlarem de maneres fàcils, força fàcils, de cremar 100 calories. Som-hi, doncs, comencem amb... En l'entrevista d'avui comencem a parlar de la lumbàlgia, del mal d'esquena, i per això donem la benvinguda a la doctora Maria Arnella, metgessa traumatòloga de la Fundació Sant Hospital i metgessa traumatòloga, em sembla, també d'alguna pista d'esquí. I bona tarda, Maria.
Bona tarda a tothom.
Molt bé. Què entenem, doctora Arnella, per lumbàlgia, exactament?
Bé, el que en diem lumbàlgia, en realitat no és un diagnòstic, és un símptoma. En realitat,
símptoma vols dir una manifestació?
Una manifestació d'algú. En realitat, lumbàlgia és dolor lumbar. També molta gent en diu d'altres maneres, per exemple, mal d'esquena. Hi ha qui diu lo lumbago, aquí, sobretot.
Lo lumbago.
Lo lumbago. Lumbago, o n'hi ha qui en diu ciàtica. En realitat, seria el mateix.
Sí, seria el mateix. La ciàtica, la lumbàlgia, que el mal d'esquena, que el mal de les lumbars.
El que s'anomina així...
Col·loquialment... Lo lumbago.
Exacte, lo lumbago. Bé, bueno, aquí ho he vist, que és molt curiós que ho diuen així. I és un símptoma molt freqüent, dolor lumbar.
Molt freqüent, què vol dir?
Tan freqüent que entre el 80 i el 90% de les persones a la nostra vida tindrem un episodi de lumbàlgia.
Això vol dir tothom, que pràcticament...
Pràcticament tothom, menys alguns privilegiats que no ho tindran.
I que són molt pocs, eh? Un 10%
són molt pocs. Un 10% són molt pocs, exacte.
Déu, sí.
Llavors, de totes aquestes persones, el 90% són la que en diem lumbàlgies mecàniques, que és la més freqüent.
Lumbàlgia
la
mecànica,
més benigna.
Què vol dir exactament?
Pues que és com mecànica per haver fet el que la gent diu, he fet un esforç, un sobreesforç, he agafat un pes, he estat en mala posició. En realitat seria un desequilibri que hi ha en tota l'estructura de la columna. O sigui, tots els músculs es desequilibren per un sobreesforç o per una mala posició i això produeix lumbar. A la mateixa musculatura o a les estructures toves que hi ha al voltant. Pues pot ser un lligament que va de vèrtebra a vèrtebra, Hi ha moltíssimes coses que poden fer dolor.
O sigui, sempre que tenim mal d'esquena, no vol dir que ens hem enganxat als nervis que passen per allí, per la medula espinal.
La majoria de les vegades no és així, com ja he dit. El 90% de les vegades és aquesta lumbàlgia que en diem benigna, encara que quan la tens tu no te la notes benigna.
Quan la tens de benigna en té poc.
És molt dolorosa i molt discapacitant. Incapacita per, jo què sé, coses bàsiques, aixecar-se, vestir-se... Però és benigna perquè sol tindre una durada bastant lleu. Pot durar. Nosaltres, jo per recordar-ho, és el del 4. Uns 4 dies, i si dura més de 4 setmanes ja t'has de començar a preocupar. Dura de 2 a 4 dies, i després si dura més de 4 setmanes,
És a dir, quins serien els símptomes? A part d'aquesta durada més llarga de les 4 setmanes que ens haurien de fer sospitar que ja no és benigna, no? O sigui, que hi ha alguna patologia important.
Bueno, d'entrada, si no tens cap malaltia important...
Cap malaltia de base, vols dir?
És
a dir, que no siguem diabètics...
Que no siguis exacte, que no tinguis... Estiguis diagnosticat d'alguna malaltia greu, que no tinguis un càncer en fase avançat, que no tinguis 100 anys, que no... Una sèrie de conjunt, que siguis lo típic de la persona que té lumbàlgia.
100 anys vols dir per l'osteoporosi, suposo.
Sí, bueno, 100, ja o dir 90, sí. O sigui que pot haver, per exemple, un aplastament vertebral sense que s'hagi caigut, però una persona amb una activitat moderada, que pot ser la persona que va a treballar o que va a l'escola, que fa una vida o que va a la cua de l'atur, normalment, per dir-ho d'alguna manera, pots tindre lumbàlgia. I pot ser per molts motius. És un dolor a la part baixa de l'esquena que a vegades irradia cap a una de les cames o cap a les dues, o a vegades
irradia,
no.
Irradia vols dir que aquest dolor se'ns en va
baixa,
cap a la cama.
Baixa, sí, a vegades el gluti només, la part alta, no arriba a baixar per la cama del tot, però que la gent refereix a mi, baixa per aquí el dolor.
I aquest dolor que baixa també pot ser muscular purament o lligament
tos. Sí, sí,
no vol dir que quan et baixa fins al peu és que tens el nervi enganxat, que això diuen.
No tens el nervi enganxat. Que passa que el dolor és radiat, igual que un dolor pot anar cap a davant, en el cas de les lumbàlgies pot anar cap a baix. Pot anar cap a baix el dolor, la irradiació del dolor.
Dolor que t'impossibilita sentar-te...
Sí, t'impossibilita, més que sentar-te, és aixecar-se. En realitat, el mal d'esquena, la lumbàlgia o lo lumbago, es produeix sobretot en el moment que t'aixeques. Quan tu et flexiones endavant, no actuen tots aquests lligaments de la mateixa manera, però el moment que t'aixeques, que redreces la flexió de la columna, el moment que t'aixeques és quan la musculatura treballa, és quan te quedes enganxat. I molta gent diu, és que m'he quedat bloquejat o no em puc aixecar. És que no es poden aixecar. I noten hasta com una fatiga que cauran a terra. I és pel dolor.
I una vegada ens hem quedat enganxats, tenim aquestes manifestacions, aquesta simptomatologia que vostè ens està explicant, què hem de fer per millorar? Perquè en 4 dies se'ns passi i no ens duri més temps.
Què hem de fer? Primer de tot, no posar-se nerviós i pensar que és una cosa normal, relativament normal. O sigui, et passa això, no cal pensar que tens alguna cosa greu. Pensar que tens una cosa molt freqüent.
90% de la gent.
Exacte.
Molt freqüent.
Molt freqüent. Llavors, s'aconsella dels 2 als 4 primers dies repòs relatiu i antiinflamatoris.
A mi em fa gràcia quan el traumatòleg em diu repòs relatiu.
Relatiu?
Què vol dir relatiu?
Vol dir que no és repòs absolut.
Vol dir que no tinc que estar estirat al llit.
No, o sigui, si tu estàs completament estirat, en posició que estiguis còmode, així 4 dies, l'únic que faràs és, la musculatura se t'afluixarà. Si tens osteoporosis, t'augmentarà l'osteoporosis. Pots agafar una mica de depressió. Hi ha moltes implicacions amb això. I s'ha vist que amb el repòs absolut, que és quedar-se quiet al llit, com es feia abans...
Sí, perquè abans era molt freqüent, això.
Sí, ara t'estàs 15 dies al llit, doncs no millora la lumbàlgia.
I fins i tot pot empitjorar?
Pot empitjorar, perquè la musculatura que està ajudant a que això es recuperi també s'atrofia. Per tant, augmenta el dolor. El que aconsellem és 1 o 2 dies de repòs relatiu, o fins a 4 si et fa bastant mal, però repòs relatiu vol dir aixecar-se per dinar, aixecar-se per anar al bany, aixecar-se del llit per anar al sofà, veure la televisió, o el que li agradi fer a la persona.
Anar a treballar o anar a la cua de l'atur? No,
anar a la cua de l'atur depèn, depèn les seves circumstàncies. Anar a treballar depèn la feina que tingui, naturalment. Tots hem anat a treballar algun dia amb una mica de mal d'esquena, però si la teva feina és descargar un camió de butano, segurament no ho podràs fer. Però si la teva feina és, no ho sé, comptar bitllets, doncs ho podràs fer. I això depèn la persona. A partir del quart dia aconsellem integrar-se a la seva vida, a la seva activitat, a les seves activitats normals. Pues sortir a passejar encara que li costi.
Sortir a passejar... Has de fer un esforç per fer-ho, eh?
Sí. I normalment amb això sol, a l'antiinflamatori o analgèsic que prengui habitualment, el primer dia aconsellem més aviat fred i a partir de les 24 o 48 hores escalfor.
O sigui, les primeres 24 hores em fico algo més aviat fred?
Sí, com els esportistes. Quan es fan mal, primer fred. Perquè la musculatura o l'hematoma mínim o el que sigui desapareixi. I després escalfor perquè relaxi la musculatura. Pots posar-t'ho les vegades que vulguis al dia. 10 vegades, 5 vegades, escalfor. I començar-te a moure.
Escalfor, una manta tèrmica,
una botella d'aigua.
Una botella d'aigua calentona.
Que és el millor, perquè normalment va desapareixent l'escalfor i no mantens tant escalfor tanta estona. Millor que una esterilla.
Millor que una esterilla.
Que no sé com es diu en català, esterilla, però doncs seria això, una estereta.
No t'ho sé dir com es diu en català.
Però la bossa d'aigua calenta de tota la vida el que va millor. Val? O acostar-se a un radiador, o coses d'aquestes. Però aixecar-se, anar al bany, seure al sofà, fer tot això, i de seguida que es pugui anar a caminar.
I sempre que em passi això, tinc que anar a veure un traumatòleg, tinc que anar a veure el metge de família, o jo amb aquests consells que ens ha donat vostè ja vaig fent a casa?
Jo crec que el sentit comú és el que ha de prevaldre.
Moltes vegades ja sap que és el menys comú dels sentits.
Ho sé. Però la gent el té més del que ens pensem. La gent el té, jo hi confio. Si tu veus que no pots anar a treballar, has d'anar al metge de capçalera perquè segurament t'ha de fer la baixa i els consells seran pràcticament els mateixos. Si veus que pots anar a treballar amb dolor, ho dius a la feina, ho dius als companys, aniràs veient que a poc milloraràs. Clar, hi ha un 10% de casos que poden tenir alguna patologia, però normalment el dolor serà molt més intens o presentaran altres símptomes més greus.
Hi haurà alguna cosa més, a part d'això que ens explica
vostè.
Perquè si és així, com ens explica vostè, aquest dolor que et dura 2-4 dies, així, no val la pena que jo m'irradi fent-me una radiografia perquè no
és
trobarem
que no
res que em millorarà.
No veurem res amb una radiografia. És més, si fem la radiografia, et sortirà el mateix. La persona que té lumbàlgia, la que no té lumbàlgia a la mateixa edat. Perquè surten petits osteofits, una miqueta d'artrosis, coses que les considerem normals.
Normals per l'edat, en principi.
Per l'edat Sí, per l'activitat que en fa. Sí. Igual que protusions discals o hèrnies, si ens féssim una ressonància en tenim tots.
Hi ha molta gent que en tindria i que no et dona problemes a molta gent.
I que no té per què donar problemes. Si tu et mantens en bona forma, que això és molt important, en bona forma física, no té per què donar problemes.
Ara anàvem a aquest punt, perquè ens ha dit que el 80-90% de la gent patirem lumbàlgia o hem patit en algun moment. I jo, si vull ser d'aquest 10 o 20% o algun dels meus oients, què tinc que fer? Algun dels que ens està escoltant, digui, jo vull ser del 10%. Aviam, doctora, digui'm què tinc que fer.
Tu tens que intentar, perquè la genètica a vegades hi va en contra. Però...
Jo ho fico de la meva part, aviam, per ficar què tinc que posar de la meva part.
Per evitar els mals d'esquena, a part de que hi ha una sèrie de normes posturals quan fem activitats, que en teoria tothom les sap, però la gent no les fa, primer de tot,
recordi-les.
Ara les recordarem, però bàsicament has d'estar en bona forma física a nivell muscular, no tindre sobrepès i no fer sobreesforços relacionats amb el teu pes, edat, sexe, perquè... Clar, si tu tens 90 anys i vols pujar al Pedraforca, com tinc un pacient que ja ho ha fet, està enfadat perquè aquest any no ho sap si ho podrà fer, doncs...
Això seria el report relatiu per a aquest
exacte.
Pacient.
En canvi, doncs, potser hi ha una altra persona que fer, jo què sé, anar d'aquí a la palanca li costa, O sigui, tot això depèn.
La palanca és el pont que tenim aquí al costat.
Exacte,
del riu Segre,
perdó,
eh? Aquesta...
el pont de la palanca del Segre.
Tenim 500 metres des d'aquí dels sí. estudis de ràdio principal.
Que, clar, hi ha gent que tot això li pot costar. Mm. O hi ha gent que no, depèn de l'estat que tingui. Però si estàs prim, en bona forma física, i sobretot, molt important, quan facis exercici, que la gent vol fer... Les dones, sobretot, volen fer abdominals. I als homes els agrada fer més lumbars. Has de pensar que el cos humà és com una tenda de campanya. En el sentit...
Expliqui això.
Bueno, jo ho entenc així. La part lumbar i la part abdominal serien com els punts aquests que estires a la tenda de campanya, com dos tirants. Si tu fas massa abdominals... Fas massa abdominals, carregaràs la part lumbar.
Tibes massa a un costat.
Tibes massa a un costat, inclús a vegades el pots arribar a trencar. Sí. Per exemple, la gent que fa molts abdominals i no cuida l'esquena, pot desencadenar, després d'uns exercicis de gimnàsia, entre cometes, un dolor lumbar.
Vale.
Val? I al revés també pot passar. O sigui, que fas massa lumbàlgies, com no hi ha equilibri, es desequilibra tot de massa exercici. O sigui, hem d'anar a buscar
l'equilibri,
al punt mig, perquè en realitat la lumbàlgia és un desequilibri muscular, lligamentós, i hem d'anar a buscar l'equilibri. Aquest desequilibri s'ha fet perquè has fet molta força o has exercit massa pressió en aquelles pobres estructures.
En el cas de la canalla, en el cas dels nens, que cada vegada ens trobem més amb canalla amb problemes de mal d'esquena, no sé si és per culpa de les motxilles que pesen massa o pel que sigui, com els ho podem evitar? Realment són tan perilloses aquestes motxilles carregades? O...
Bueno, en realitat els nens haurien de portar màxim de pes entre el 5 i el 10% del seu pes.
Entre el 5 i el 10% del seu pes?
Sí, és perquè tingueu idea. Un nen, una motxilla normal, quan pesa? No sé si l'heu pesat.
Motxilla normal pot pesar molt, eh?
Pot pesar molt.
Pot pesar 7 o 8 quilos perfectament.
Ah, exacte. Per tant, el nen que la porta...
Hauria de pesar
80 quilos. Va desequilibrat,
exacte. Perquè fos el 10%.
Sí, exacte. Llavors,
si un nen normal d'uns 10-12 anys que sol pesar com a molt 40 quilos, no hauria de passar de 4 quilos.
Exacte. Això és el que hauríem de fer. S'hauria d'intentar fer mirant ben bé quins llibres són els que ha de portar, quins no... Jo abogo per tindre, en vez de llibres, fitxes, que el nen només portés la part de fitxes, o anar amb ordinador, que és com s'hauria d'anar, i no el nen llibres amunt ni llibre davall.
Sí, a mi m'agrada això de l'ordinador, també, ja ho sap.
Bueno, és que hauria de ser així, no?, perquè els nens estan fent les classes com fa 100 anys, amb els llibres amunt, llibres avall. Per una altra banda, doncs hi ha molts nens que, i pares i mares que li volen estalviar això al fill i compren una motxilleta amb rodes.
La motxilla de rodes, la famosa motxilla de rodes.
Sí, aquesta motxilla de rodes sembla que no pesi tant, però en realitat pesa el mateix i quan el nen la porta així, que sembla que miri enrere i sembla que la motxilla l'estira a ell, tampoc és gaire bo perquè fa... rotacions vertebrals i estira el braç. I pot fer tendinitis igualment i lumbàlgies.
I lumbàlgies també.
Sí. El millor perquè portin el pes que hauria de ser el que hauria de ser seria una motxilla ben lligada al cos, a la part de baix que toqui a les lumbars. És la millor manera de portar un pes.
La part de baix recolzada a les lumbars i tota la motxilla que estigui ben recolzada a l'esquena.
Sí, però no cal les tires a dalt de tot. Que molts pares tenen i mares tenen molt.
Però aquesta imatge que ara m'està venint a la ment de l'adolescent amb aquesta motxilla que li baixa per sota del cul, això també...
Sota del cul no cal, però les lumbars baixes i lligada
allà. Recolzada les lumbars baixes i lligada baix.
Lligada al cos, que és la manera... Tots els pesos, quan més a prop del cos, menys pesen. Hi ha que entendre-ho així. Quan tu fas palanca amb el teu braç, m'entens? Aquest pes sembla que no pesi, encara que porti rodes, però pesa. I després els nens aquests van a tots els esglaons, a les voreres, a les escales, catacruc, catacrac. No és gaire bo. No és tan millor que els que porten la motxilla tradicional.
Clar.
Almenys això.
Què se'ns ha quedat al tinter? Aviam, què és una cosa que vulguis afegir abans de tancar l'entrevista?
Doncs, bueno, lo de la falsa creença que ja hem dit que s'ha de descansar moltíssim quan has tingut mal d'esquena, que és molt important, que el millor és estar el més actiu possible... I què més? Bueno, allò de les normes posturals que no podem aprofundir perquè no ens ha quedat temps.
El temps és hora aquí i l'Àlex ja m'està aquí marcant que ens estem passant.
Doncs ja hem acabat, res més. Jo el que volia dir que...
Vinga, digui-ho, va.
No, que és molt important que intentem fer les coses ben fetes, les coses bàsiques i normals, val? Totes les postures quan estem sentats i bàsicament el més important és quan descansem, és quan estem més mal col·locats. S'ha de descansar en bona posició. No val això de tirar-se al sofà. Això és el pitjor que podem fer per la nostra salut.
Sí, no només és a la cadira de la feina que me sento malament, sinó que tan perillós és el descansar malament.
I a les zones, quan estem descansant, no tenim en compte que estem mal col·locats. I a vegades ens hi passem bastanta estona. I això és tot.
Doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer tindre-la amb nosaltres.
Igualment.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs ara que la Maria Arnella, la doctora Arnella, ja ens ha il·lustrat sobre la lumbàlgia, continuem i avancem amb la pregunta de l'oient. Recordin que perquè nosaltres contestem les seves preguntes ens les tenen que fer arribar. I això ho tenen que fer o ho poden fer per dues vies. O bé a través del mail consultasalut@radioestel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777. Avui respondrem la pregunta que ens ha fet arribar a través del mail la Núria Centroi. La Núria ens ha preguntat: el meu nen té plagiocefàlia i m'han dit que l'osteopatia ens pot ajudar. És així? Doncs hem transmès aquesta pregunta a la Sònia Roura. Ella és osteòpata del Centre FITA d'aquí de la Seu d'Urgell. Així doncs, Sònia, l'osteopatia pot ajudar els lactants amb plagiocefàlia?
Diguem que l'osteopatia està indicada per abordar la plagiocefàlia. El més important, sobretot, és que la plagiocefàlia està bastant protocolitzada aquí a Catalunya. Llavors, és saber quin grau, sobretot, de plagiocefàlia i quina edat té el nadó, per saber si l'osteopatia pot tenir un efecte o si pot ajudar en el tractament o no. Sobretot, el més indicat amb l'osteopatia és quan el nen encara no té 5-6 mesos. Val? A partir d'aquí, si ja segueix a venir una plagiocefàlia severa, que es considera, llavors el pediatre ha de considerar altres indicacions. Però sobretot quan el nadó no ha arribat encara als 6 primers mesos de vida o la plagiocefàlia és considerada entre lleu i moderada, llavors sí que està indicada l'osteopatia. Sabem que la plagiocefàlia és de la deformitat que té el crani, normalment per pressions que ha hagut durant a dintre de l'úter o pel canal del part. No està massa clara l'etiologia de la plagiocefàlia, però sí que els ossets del crani són molt maldejables, amb la qual podem ajudar d'alguna manera a disminuir aquest grau d'asimetria que ens trobem en els cranis dels nadons amb plagiocefàlia.
El Consell de Salut.
Doncs gràcies als embotits Ubac d'Organyà ens patrocinen aquest Consell de Salut. Consell que la Montse avui ens ha preparat 10 maneres molt fàcils de cremar 100 calories. Aviam, Montse, com ho hem de fer això?
Camina 15 carrers a pas lleuger. No t'asseguis més de 2 hores i si ho has de fer, balanceja't amb una pilota de gimnàstica, que això et farà perdre unes 50 calories per hora. Fes una rutina diària d'exercicis curta, intensiva, d'uns 15 minuts. Si tens set, beu aigua freda i així fas que el teu organisme gasti unes 15 calories per escalfar cada got que ingereixes. Pren també una beguda calenta, cafè o té verd o negre, que et calmarà l'ansietat i estimularà el sistema nerviós simpàtic. No et quedis quiet, mou les cames mentre estiguis assegut o parlis per telèfon. Aixeca't i camina per l'oficina. Les feines de casa, fetes amb concentració i durant més de 30 minuts també ens ajuden a cremar calories, passar l'aspiradora, rentar plats, planxar. Anima't a saltar corda. En 10 minuts cremaràs 100 calories. Balla com si ningú t'estigués mirant durant 20 minuts. I juga amb els teus fills a pilota, a la piscina, el que faci falta.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest nou programa de La Salut, Cosa de Tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món si ens volen escoltar per internet. Recordin que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient o per preparar algun consell d'alguna cosa, alguna inquietud que vostès tinguin, ens ho tenen que fer arribar. O bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 27 77. Agrair, com sempre, la col·laboració de la nostra productora, la Montse Buera, i del nostre tècnic, l'Àlex Alzina. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès. Ara sabem moltes i moltes coses de la lumbàlgia, sabem que no ens hem de preocupar i que no ens hem de quedar quiets. La Sònia Roura ens ha explicat com l'osteopatia ens pot ajudar amb el cas de la plagiocefàlia dels lactants i la Montse ens ha explicat 10 maneres molt fàcils de cremar 100 calories. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès. I esperem trobar-nos de nou, com sempre, divendres que ve, d'aquí 7 dies, a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Ens veiem d'aquí 7 dies. Passin una molt bona setmana.
Ràdio Estel.